Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Estem a Ràdio Valira. Què passa, Ricky? Explica'ns-ho, que arribarem tots.
Hola, Candela. No, mira, a les 22:51, avui entra l'estiu.
Sí, senyor.
Sembla que entri l'hivern.
Home, tampoc home, no et passis, eh?
Compte tu.
No et passis.
Jo ja vaig amb les meves samarretones...
A refrescar-te una miqueta, perquè ha plogut,
sí,
però...
Sí,
no exageris.
Sí, bueno, escolta, jo tinc fred, tu. No em trec el fred del damunt. Sí.
Que exagerat que ets.
Soc molt fredolic sí. I soc molt, però que molt, molt calorós. Vaig d'un extrem a l'altre.
Ah, sí.
No tinc un terme mig.
No
l'he tingut mai.
Doncs res, anem a parlar de futbol, en primer lloc.
Bueno, anem a parlar, com sempre fem,
de
les audiències. Per cert, avui a les 9, Espanya-Itàlia.
Sí.
Estem a la 1.
I demà França, no?
I demà els francesos, sí. Mm-hmm. Sí,
a veure,
sí.
A veure.
Aviam com té el nas a l'Mbappé.
A veure, pobret ell.
Va fotre el nas on no l'havia de fotre i, clar, li va passar el que li va passar, no? Però, escolta, passi el que passi, va dir el Deschamps, que és l'entrenador, que tard o d'hora s'haurà d'operar. Sí.
Potser havia quedat una pilotada al nas.
No.
Va ser una pilotada?
No, ell va ser al anar a rematar... tan mala fortuna, doncs, que ho va fer-ho contra l'esquena d'un jugador contrari.
És molt sentit, un cop al nas,
és
eh?
És molt fotut.
Ahir va jugar, i van haver els tres partits sí. Que fins ara estan jugant, però el d'Escòcia-Suïssa...
Sí, era el del vespre.
Sí, va aconseguir una bona audiència, 2.450.000 persones, gairebé.
Sí.
Així que va haver un moment, sí. Un minut d'or, que gairebé hi havia 7 milions i una miqueta més d'espectadors. Ja m'explicaràs tu, eh?
No, mira, escolta. De fet, va ser aquests 7.172.000 van ser els que...
Van veure una mica, almenys un minut.
Un ratet al partit, o un minut, exacte. I el minut d'or sí que també va ser l'Escòcia-Suïssa, amb 2.906.000, que, bueno, pràcticament 3 milions. I estem parlant, atenció, estem parlant d'un Escòcia-Suïssa. Vull dir, no estem parlant d'un partit de dos dels equips possiblement favorits.
No, però la qüestió de veure bellugar la pilota pel camp, la gent s'apunta tot, eh?
Doncs
com
sí,
tu.
Doncs sí, com jo. Parlant del Croàcia-Albània, que va ser el partit de les 3, per cert, molt bon partit, em vaig disfrutar moltíssim, 1.681.000. I després ja, aquest ja no el vaig veure, només vaig veure un trosset al final, Alemanya-Hongria, que va guanyar Alemanya, i que va reunir a 1.877.000 espectadors. I espectadores, que també n'hi ha que els hi agrada el futbol.
Molt bé.
I ara, una cosa sorprenent, Candela.
Sí. La sèrie sobre la reina Màxima d'Holanda...
Correcte.
Es va poder veure a Antena 3 amb gairebé 1 milió d'espectadors. Després, el Marquès, que va marcar un mínim amb el seu penúltim capítol, en aquest cas a Telecinco. I informe setmanal sobre els 10 anys de regnat de Felipe VI... Poc interès, eh? La gent no... Ho feien per la primera de Televisió Espanyola i no... Va fer un 6,6 en contra, diguéssim, de Màxima d'Holanda, que va fer un 13,3, eh? Vull dir,
sí.
És el doble.
Doncs mira, 1.131.000 persones veient el Màxima, que era aquesta estrena a Antena 3, i la U, informe semanal especial, dedicat a aquests 10 anys de Felip VI, 637.000, és a dir, com deies bé, poquíssim interès, o molt poc interès pel que fa a aquesta història de la monarquia espanyola i d'aquests 10 anys que s'han complien ahir. Sí. I després també, una altra cosa que volíem comentar és que li hem fet una entrevista al gran Ferran Adrià sobre moltes coses, perquè a més una entrevista que li va fer, diguem-ne, un personatge...
Un creador de contingut.
Que es diu Jordi Will. Sí. El programa es diu The Will Project i aleshores li va fer aquesta entrevista al Ferran Adrià, entrevista, atenció, de 3 hores. Tela marinera, Bueno, i li va preguntar un munt de coses, clar, però hem assenyalat i hem destacat, i volem destacar, dues coses.
Sí.
Una, sobre què opina Ferran Adrià sobre Masterchef.
El que es fa a l'estat espanyol, doncs, que és el millor del món.
Correcte.
Diu que ho pot parlar amb qualsevol,
Sí.
Jordi Cruz té 3 estrelles Michelin, el Pepe és un dels millors cuiners d'Espanya i la Samantha també una de les millors cuineres.
Per altra banda, una altra de les coses que se li van preguntar era sobre el personatge, el cuiner, a l'Arguiñano. A l'Arguiñano, tothom coneix. Doncs escolta, va dir, és Dios.
Mira.
Però tal qual,
Déu-n'hi-do.
Resumit breument, un dels promotors, ha dit i ha comentat, de la nova cuina basca i que doncs ha fet arribar a les cases un programa, durant ja fa molts anys, amb un projecte amable, cultural i d'entreteniment. És un 10. No es pot fer millor. A més, sempre amb un esperit de superació que mostra, diguem-ne, temporada darrere temporada. Porta un munt de temporades i jo només, i ja sabeu que ho seguim molt totes aquestes coses de la tele i les audiències i tal, doncs el seu programa, Antena 3, al migdia, doncs, quan fa doncs, el plat corresponent, en el menú, tot el... Escolta, aplega ben bé, se'n va el 1 milió de persones que segueixen diàriament el senyor Carlos Arguiñano.
Mira que fa anys,
I fa anys, molts.
Fa anys. Per cert, Carlos Arguiñano, amb el seu humor particular, en aquest programa que ara està a Antena 3, Cocina Abierta, va... no era un acudit,
No.
No era un acudit. Ha comentat que estava sorprès per una cosa que havia après i que també els que ho escoltéssim ens sorprendria, perquè amb ell li ha fet... Va dir això.
Os va a sorprender. A mí me ha sorprendido. La polla. ¿Sabéis por qué se llama la polla? La polla, sí. Estamos a hablar ya. Somos mayores todos. Se llama la polla porque está encima de los huevos. He aprendido hoy. Casi me voy de este mundo sin saber una cosa tan sencilla.
Doncs això mateix. Cadascú que s'ho prengui com vulgui. Carlos Arguiñano.
És divertidíssim, la veritat.
D'aquí a l'eternitat.
I tant que sí.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Avui estem molt contents perquè la podem tenir aquí a l'estudi. Normalment sempre la tenim, ella no falla mai. La tenim per telèfon. Però avui la tenim a l'estudi, Laura de Llarès. Què tal, com estàs?
Bona tarda, què tal, Candela?
Bé, això, contenta perquè ens veiem les cares.
Comparteixo l'alegria.
Molt bé. Alguna alegria ens donaràs aquesta tarda o haurem de...
No, sí, parlem...
Sí?
Us he preparat un tema que és molt maco.
Ah.
Em sembla que alguna vegada n'havíem parlat, però no de la mateixa manera. Parlem de l'autoestima, perquè és un... L'autoestima és un constructe que té molt a veure amb el benestar personal, no? I al final també la finalitat del psicòleg és mirar doncs, que tota persona que vingui pugui millorar, pugui estar millor... amb ella mateixa i amb els altres, no?
Clar.
Per definir-ho ràpidament, el que és l'autoestima és una autovaloració, que seria el mateix que dir una percepció d'un mateix, no? La imatge que tinc de mi mateix i que afecta, en primer lloc, a la relació amb mi mateix, després amb la relació amb els altres i després a la funcionalitat meva com a persona en diferents àrees de la vida, com funciona una vida personal, com funciona una vida laboral, com funciona una vida social, etc. Té a veure també amb les capacitats i competències, en tant que si jo crec que no arribaré a fer això o que sóc incapaç de fer allò, doncs probablement posi menys recursos per arribar-hi, uh-huh. i amb la competència, doncs, de la mateixa manera. I després és un constructe molt important perquè el trobem en la grandíssima majoria de trastorns psicològics. Poso, per exemple, trastorns de l'ansietat, com podrien ser fòbies, com podria ser el trastorn de pànic.
Autoestima baixa, no?
Aquí trobem autoestima baixa, clar. Però també en trastorns de personalitat, uh-huh. on hi ha un patiment molt gran que afecta també l'autoestima, i en trastorns de l'estat d'ànim, per exemple, en les depressions, on també trobem autoestima força uh-huh. baixa, no? Aleshores, la pregunta que ens fem tots és d'on ve l'autoestima, no? I com se
construeix. Com la podem potenciar, no, també?
Exacte. Yeah. Aleshores, per fer un símil, dintre de la psicologia tenim dues maneres de tractar les problemàtiques dels nostres pacients. Uh-huh. La primera es tracten directament el símptoma, no? Que a vegades vens, doncs, tinc una fòbia social i vull eliminar aquesta fòbia social, però no tinc ganes d'anar a buscar el passat i d'anar... Uh-huh. Doncs aquí el que farem són tècniques conductuals que passaran per exposar-se, no? En tècniques d'exposició, doncs ara t'has de posar davant de 5 persones i gradualment anar augmentant les dificultats i tractem directament el símptoma. Uh-huh. I l'altra manera de treballar, que és una manera molt més profunda, però pot ser un treball molt més llarg, és concebre la persona com si fos un tronc d'arbre, no? Sabeu que quan tallen els troncs, sí. hi ha aquestes rodones uh-huh. a dintre, i cada rodona d'aquestes ens podem imaginar que és una etapa de la nostra vida. I totes aquestes etapes ens van formant com a persona. Uh-huh. I l'autoestima funciona una miqueta igual. És a dir, que no seria una entitat estàtica, sinó més aviat dinàmica i que s'ha anat formant al llarg dels anys i del temps. I això passa per parlar del primer factor que té a veure amb la construcció de l'autoestima, que són les experiències vitals i, torno a parlar, ja sé que soc molt pesada, però d'experiències de la infantesa.
Clar, no, és que sempre ho diem.
I de l'adolescència.
Però és que és quan s'estendre, estàs creixent.
Exacte, és no? com quan comencem, no?, a construir-nos com a persona.
Sí.
I això sé que n'havíem parlat en alguna altra secció de les teories de l'apego famoses, uh-huh. De l'aferrament, i aquí el que ens diu la teoria és que aquells pares que han sabut transmetre amor, que han sabut transmetre acceptació cap als fills, doncs fomenten una autoestima saludable. Mm. En canvi, aquells que transmeten rebuig o on hi ha negligència i en entorns hi ha molt més greus abús, doncs aquí contribuïm a una autoestima que seria més aviat baixa.
Clar.
Que serien tots aquells aferraments insegurs o desorganitzats. Mm-hmm. Després tindríem els èxits i habilitats, i això en cada, com pensant en aquell tronc, no? Visualitzant aquells cercles del tronc, en cada esfera, no? Començant per l'escola, podem continuar per la feina, però també per l'esport, per activitats lúdiques. En cada activitat podem ser més o menys bons. Per exemple, jo puc ser una crac amb els estudis, uh-huh. però en canvi en esport...
Zero, oi?
Zero, no? Uh-huh. I... per això tinc una autoestima més baixa quan es tracta de fer esport, que em diuen anem a fer pàdel, penso que em guanyaran, no? I en canvi puc tenir més seguretat, no?, amb els estudis. Però bueno, aquí s'aniria compensant, s'aniria equilibrant. Després, altres coses que ens afecten amb l'autoestima són les relacions interpersonals, que una mica, doncs, com les experiències vitals d'infantesa, podem tenir relacions que siguin positives, és a dir, que fomenten la solidaritat i la cura envers els altres, o relacions negatives, que fan tot el contrari, que són relacions d'inseguretat, d'ambigüitat, o no sé com he d'actuar, tot això tendeix cap a l'autoestima més baixa. Després tindríem l'autopercepció. L'autopercepció és una cosa molt interna, són aquelles creences que cadascú té sobre si mateix, que poden ser també bones o poden ser negatives. Tothom té de les dues classes, eh?
Clar, clar.
El problema aquí és què guanyi. Uh-huh. Què pesa més en la balança? I aquí faig més cas, perquè a vegades tenim creences molt bones, però, bueno, saps? Passem. I, en canvi, una creença negativa, en aquella li donem molta importància,
sí,
no?
Sí, sí, pesa
doncs
molt
això
més.
També contribuirà uh-huh. a formar l'autoestima. I després, les comparacions socials. Tots tenim tendència, en certs moments, a comparar-nos, però hi ha gent que té tendència a comparar-se i a sortir perdent sempre.
Clar.
Doncs aquí tindríem un altre factor que fa que tingui baixa autoestima. I finalment, l'autocura. Prioritzar-se la cura d'un mateix. I aquí el problema és que moltes persones el que fan és prioritzar una àrea vital determinada, per exemple, la feina, no? I tenim una persona supercompetent, supereficaç a la feina, que li va molt bé, que té molts èxits laborals, però després quan arriba a casa... hi ha algo que xirria, hi ha algo que no funciona, no? Que és la vida personal que potser té abandonada i per aquí doncs, no és gaire feliç. O tenim la persona que fa el contrari, no? Que ha tingut els nens, que s'ha dedicat a la cura als nens, però que s'ha oblidat d'ella com a persona,
sí,
s'ha oblidat d'ella com a
molta
professional.
Molta gent s'hi pot trobar
exacte,
identificat,
i tampoc
oi?
Trobarem una persona realitzada, no? Tampoc trobarem una persona feliç i això al final també ens acaba afectant a l'autoestima. Per tant, fixeu-vos com d'important és sempre buscar aquest equilibri entre les diferents facetes, no? Entre els diferents jos que tenim a la vida cadascun de nosaltres.
Mal repartit a vegades, que n'hi ha gent que la té massa alta, no?
Clar, aquí ja, potser estaríem parlant d'una altra cosa més lligada amb el tipus de personalitat. Fixa't que no parlo d'autoestima bona o dolenta,
no, no, no,
sinó
no.
Que és saludable o no saludable en tant que ens en manca, no? Que no arribem a estar bé amb nosaltres mateixos. Això és primordial per estar bé amb la resta.
Home, i tant.
Això és primordial. Més factors que ens poden portar cap a una autoestima baixa, i aquest està molt assenyalat per la literatura científica i sabem que és un dels que ens causa problemes en diferents àmbits, és el perfeccionisme. És el perfeccionisme. Molta gent diu, no, és que jo sóc perfeccionista, però m'agrada ser-ho perquè faig els treballs impecables. Sí, però i l'autocrítica? I aquest judici tan sever cap a tu mateix? Tot això pot ser la llavor de problemes molt més greus. Parlo de trastorns d'ansietat, de trastorns d'alimentació, com per exemple l'anorèxia, sí. On se sap que hi ha un patró de perfeccionisme molt gran al darrere. Quan no em permeto l'error, quan tinc aquest judici tan fort cap a mi mateix, aquí hauria de replantejar-me si el perfeccionisme m'està servint per alguna cosa o m'està fent més mal.
Clar.
Una vegada més trobar l'equilibri, Candela.
Ai, sí. Que no sempre és fàcil,
i
oi?
I després aquesta autocrítica, no? Aquest discurs intern que tothom... Tots tenim parts. Tots tenim la part més amable nostra, que ens perdone, que ens estime, i després tenim la part més xuqui, no? La part més crítica, que està allà la veu en off. Això sí, ho has fet malament. Bé, però quan aquesta part guanya a l'altre per sistema i és excessivament dura i li faig excessivament cas, el que acabo tenint són sentiments d'incapacitat i d'incompetència que sovint actuen com una profecia una mica com complida, no? Perquè ja poso pocs recursos per aconseguir-ho, perquè ja m'ho crec poc. I això és important d'entendre-ho, eh? I després tindríem múltiples experiències percebudes com a fracàs o com a rebuig. Fixa't que he dit percebudes. Perquè no tothom interpreta els errors o els fracassos com a tal. Hi ha gent que té aquesta capacitat de veure que, bueno, vale, m'he equivocat aquí, però
això m'ajudarà a tirar endavant, a superar
endavant,
i tal.
Aprenc a tirar de l'experiència. Sí, i hi ha d'altres persones que, tot el contrari,
s'ensorren, no?
Tenen un discurs catastrofista i aleshores quan acumulo molts discursos catastròfics, al final m'ho acabo creient i el que faig és una desvalorització cap a mi mateix, no? I aquí, doncs, tindríem la base del trastorn d'evitació experiencial, que de moment encara no està contemplat en els manuals diagnòstics de psicologia, jo penso que ho estarà en els pròxims anys.
Sí.
Són aquestes persones que eviten fer coses vitals, és a dir, eviten els ascensos a la feina, fins i tot coses bones eviten, eh?
Sí.
Perquè tenen por a patir. I poden evitar, fins i tot, estar en parella, no? Que dius, ostres, una cosa bona, a priori, algú que t'estima, no?
Sí.
No, no, perquè tard o d'hora patiré. I el fet de voler evitar el patiment a tot arreu, el que ens acaba passant és que estem evitant viure. Viure les experiències que ens porta la vida. És greu, eh?
Molt.
Jo penso que en els pròxims anys el tindrem dintre dels manuals. O també tindríem un trastorn, doncs, per exemple, de fòbia social, no? Aquesta por a exposar-me als altres per por al rebuig. Però, clar, la primera persona que s'està rebutjant ets tu mateix.
Clar, és que sempre diem que és primordial, no? Si un s'estima a si mateix, serà molt més senzill doncs, d'arribar a estimar amb un altre, no?
Totalment.
Això ho hem dit moltes vegades. Ho has dit, vaja, moltes vegades.
I deixar-se estimar. Perquè
també
el problema
també.
En què no ens deixem estimar,
sí,
perquè com que no ens estimem,
clar,
ens sembla impossible que un altre no ens pugui
estimar.
Ens pugui estimar, sí. Molt ràpidament, si tinc temps...
Oh, i tant, sí que en tens.
Ah, doncs cosetes per poder millorar.
Home, això és el que ens
sempre
interessa.
Sempre m'agrada acabar
home, clar,
amb cosa
amb
positiva.
Amb clau positiva, vinga.
La primera és l'acceptació i l'autocompassió, que són doncs, dos constructes que ara estan molt de moda, que estan contemplats a les teràpies de tercera generació i que se'ls dona cada cop més importància, no? Aquí tindríem la pràctica de mindfulness que ens ajudaria moltíssim. Què vol dir acceptar-se? Acceptar-se vol dir, primer, conèixer-se i després acceptar-se amb els beneficis que tenim.
Pros i els contres, no? Sí.
I sobretot amb els defectes, que això ens costa més reconèixer-ho, no? A vegades aquest ego, no, jo això no ho faig. No, sí que ho faig, però està bé que ho faci. Vull dir, ja està. Saber-se perdonar, perquè a vegades es parla molt de si perdono a l'altre pel que m'ha fet o no perdono.
I jo a mi mateix o a mi mateix, que em perdono.
Exacte. Aquí està la clau.
Preguntem-nos-ho,
aquí està la clau. Uh-huh. És que no sé si he actuat bé amb l'altra persona o si l'hauria de perdonar. No, ja. Anem a veure, no? Per què tens aquesta ràbia cap a tu mateix. A vegades la ràbia es disfressa cap als altres i primordialment és cap a un mateix. I això és el que s'ha d'analitzar molt bé, no? I això ens ho permeten les tècniques d'acceptació i d'autocompassió. Mindfulness és una pràctica preciosa per anar treballant això i té diversos exercicis que ens poden ajudar molt a focalitzar cap a dintre i no tant cap a fora. Desafiar els pensaments negatius. Això?
És que això, mira, m'imagino com una lluita d'esgrima, sí. Saps?
Totalment. Totalment. Però el primer que hem de fer és aprendre a identificar-los. Perquè saps què passa? Que els tenim tan normalitzats que ja no els hi fem... No els detectem a temps. Quan els detectem és quan ja ens han afectat i tenim un dia... Ostres, fatal, quin dia que tinc avui, no sé què em passa. Segurament hem pensat més del compte en negatiu, no? Per tant, identificar-los, acceptar aquesta part nostra més xuqui i dir-li, vale, ja sé que estàs aquí, però aviam, anem a veure, no? No fusionar-se amb els pensaments, això sí que és un exercici que em sembla que és per tota la vida. És a dir, m'he equivocat amb algú, no? L'he jutjat malament, vale. Soc una mala persona. Això és fusionar-se amb un fet puntual.
Clar.
I el mateix ens passa amb els pensaments, no? Com que penso que no soc capaç de fer això, i, doncs soc una inútil. Cuidado amb les conclusions que traiem de nosaltres mateixos, perquè sovint són una fusió d'una cosa que estem pensant puntualment o d'un fet aïllat i ens estem definint com a persones. Per tant, trencar amb aquesta dinàmica és fonamental per enfortir la nostra autoestima i funcionar millor i estarem, us ho prometo, que estareu molt millor.
Va, vinga.
Això, hi ha maneres de fer-ho. Qüestionar-nos les nostres creences. D'on venen? On les he après? Qui em va dir això algun dia, no? I com em vaig sentir? Això són preguntes importants que ens hem de fer cap a nosaltres mateixos. I després desafiar aquestes creences de capacitat. És que jo no sóc capaç de baixar a la seu conduint. Anem a veure. Vale. Potser avui no, però potser sí que pots anar fins a Andorra la Vella. I demà pots anar una miqueta més lluny, fins a... M'ho invento, fins al Santa Coloma. I després pots anar fins a Sant Julià. I hi haurà un dia que passaràs frontera i arribaràs a la seu. Fixa't què he fet aquí. D'una meta que a la persona li sembla molt gran, l'he anat dividint en petites fases. Si faig això, segur que surto guanyant. Perquè una meta petita m'és molt més fàcil de complir que una meta gran. El problema és que a vegades ens plantegem metes o objectius que són molt grans,
clar.
No els aconseguim i llavors diem, que inútil que sóc, no?
Sí, és que no val per res.
No serveixo per res. En realitat, l'error ha sigut el plantejament de la meta, no tant el fer-ho o no. Per tant, dividim els objectius que ens semblin molt grans, els dividim...
Per fascicles, vaja.
Per fascicles, exacte.
Per fascicles.
Exacte.
Per capítols, com una novel·la.
Com si ens mengéssim un entrepà.
Això.
És que no ens menjaríem un entrepà de cop.
Sí, sí. Oh.
Perquè ens ennuegaríem.
Exacte.
Per tant, petites mossegadetes i ja veurem com arribem. I això és desafiar aquella creença. Perquè quan ho aconsegueixo, el sentiment de benestar és increïble, és més realitzat. Ho he aconseguit i segurament després m'envalentono i dic, mira, ara saps què? I arriba fins a la seu, pues, la setmana que ve fins a Cerdanya.
Sí.
I vaig fent poc a poc i hi ha un dia que arribo a Barcelona.
Clar.
I em planto allà, a les Rambles,
i dius, bueno, ara
he de
tornar, però saps?
Clar, bueno, però a la tornada podem anar amb un acompanyant. O sí, escolta, si estem valents, per què no, I després, com dèiem, Candela, prioritzar l'autocura en cada àrea vital, ho recordo, de determinar un temps per la feina, per la vida personal, per l'oci important. A vegades diem, no, mira, és que com que no tinc temps, doncs és igual, tu, aquella pel·li que vull anar a veure, ja hi aniré la setmana que ve.
Clar. Anem-hi.
Anem-hi. Anem-hi, sí. Perquè quan desconnectem, a vegades anem amb tanta feina que dius, és que ara estic tan connectada que no puc desconnectar.
Clar, perquè
error.
Si no...
Perquè quan desconnecto, després connecto amb moltes més ganes. El cervell necessita descansar i això ho hem de tenir present, que a vegades
pobre se'ns cervell, oblida. Pobre cervell, és que li fem cada mala passada.
A vegades se'ns oblida, eh? Sí, això sí, és com sí, quan sí. Busquem les claus i no les trobem i després deixem de buscar-les i, ostres, les claus apareixen.
Això m'ha passat moltes vegades, eh?
Clar, doncs sí, sí. És una miqueta igual, eh?
Ens ho ofusquem, oi? I llavors
exacte.
Se'ns fa més difícil.
I ja per acabar, i aquí obro un meló molt gros i en sóc conscient...
A veure, obre'l tu, ja el anirem...
Aprendre a posar límits. Hi ha molta gent, molta, i jo m'incloc, a qui ens costa dir que no.
Ah,
ens costa dir que no, perquè tenim aquesta creença, aquesta falsa necessitat de que hem de caure bé a tothom, de que hem de ser acceptats per tothom, perquè ens hem criat així, eh? Perquè ens han ensenyat així, perquè la vida ens ho ha anat reforçant... I aleshores dic que no, ostres, ens rasca, eh? Costa bastant. Però clar, aquí hem d'actuar conforme als nostres valors. Si hi ha algú que confronta molt fort els nostres valors, haurem d'aprendre a dir que no, haurem d'aprendre a posar límits als altres, a dir, no, mira, això no t'ho puc fer, no t'enfadis, però és que no t'ho puc fer. Allunyar-nos d'aquelles persones que no ens convenen, també, eh?
Si jo... Això em sembla que és per un dia d'un tema, eh?
Això dona per un tema,
això
ja t'he dit que obri
un...
No sé si obrir un meló o una síndria, però...
Però gros, eh?
Però gros.
Sí, sí.
Però també aquí, novament, quan començo ja a decidir amb qui vaig, amb qui no vaig, què faig i què no faig, i a donar-li sentit al meu valor com a persona, al meu valor com a vida, és quan em realitzo i això enforteix moltíssim l'autoestima.
Doncs anirem parlant. Laura, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'estudi.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Adéu.
Toca... Doncs toca el dos, eh? Hem de tocar el dos, bàsicament.
Hem de tocar els dos.
Així que anem a posar-hi música.
Sí.
Avui és... Lionel Richie, el protagonista.
Exacte, el cantant, també és actor, també ha fet els seus pinitos de l'oro en el món del cinema americà, i bueno, ell va començar amb la banda de Commodores, els famosos Commodores.
Sí, home, i tant.
Però després també té
en solitari,
una carrera,
i tant, mare meva.
Carrera immensa, fantàstica. A mi m'agrada molt Lionel
Richie. A mi també,
Richie.
A mi
sí,
també.
Sí. Doncs bé, avui acomiadarem el programa amb una cançó de Lionel Richie, perquè avui és el seu aniversari.
En fa 65.
Va néixer un dia com avui del 1949. Good night.